Notícies en xarxa.
Hola, bona tarda. Són les 4. Us parla Javier Méndez d'Euromet i la Fundació Ribus signen un conveni per impulsar projectes ambientals i de responsabilitat social. Escoltem la crònica dels companys de Ràdio Mollet.
L'acord permetrà reforçar les iniciatives de la Fundació a través del suport econòmic d'Euromet, alhora que fomentarà accions de responsabilitat social corporativa. Edgar Rojas, director de finances d'Euromet, ha remarcat que l'empresa sempre ha estat garant de complir amb els objectius de sostenibilitat i un d'aquests punts és el de preservar l'entorn que els rodeja, en aquest cas el riu Besòs.
Preservar sobretot l'entorn que ens rodeja, no? Un dels nostres objectius principals és arribar a acords amb entitats locals, no? De tal manera que arribem a algun tipus de col·laboració público-privada, de tal manera que puguem ajudar aquestes entitats a poder invertir el màxim possible en mantenir i preservar l'entorn que ens rodeja, no?
El conveni signat preveu l'aportació de 3.000 euros anuals a la Fundació, que es destinaran en accions de sensibilització i educació ambiental entre els treballadors de l'empresa. Amb aquest compromís, Euromet, especialitzada en la fabricació d'extractes vegetals, reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat i la conservació del medi ambient.
Seguim amb més notícies en xarxa. S'ha reobert la AP7, la circulació de Cerdanyola del Vallès en sentit sud, que havia quedat tallada per un accident entre dos camions i un turisme. Queden aturades intermitents a l'AP7 ara entre Santa Perpètua de Mogoda i Cerdanyola del Vallès en sentit Tarragona, i en el punt de l'accident hi queda un carril tallat per la retirada del camió accidentat. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona 10 dies a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, per plantejar com executar la condemna pels contractes irregulars a la institució de les lletres catalanes. El Suprem va confirmar fa dues setmanes la pena de 4 anys i mig de presó, 13 anys d'inhabilitació i 36.000 euros de multa a Borràs per prevaricació i falsedat documental. Els altres dos acusats van ser condemnats a 24 i 14 mesos de presó, inhabilitació i també multes. La Guàrdia Civil, amb la col·laboració de la policia local de la Palafrugell, han detingut a 9 persones en una operació antidroga que s'ha dut a terme aquest matí en diferents carrers del municipi. També hi ha 5 persones investigades. En total s'han registrat 6 domicilis i 2 locals, on han trobat 2,3 quilos de marihuana, 1,2 quilos de haixís, cocaïna i 7.000 euros. També els agents mantenen la investigació oberta i no descarten més detinguts dins la mateixa operació. També el cos trobat a la plaça del Somorrostro de Barcelona és el d'un home de 64 anys que estava desaparegut. L'home veí de Barcelona vivia sol i la seva germana n'havia denunciat la desaparició a mitjans de mes. Tornem a més notícies en xarxa d'aquí a una hora.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 25 de febrer i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Avui els núvols tornen a ser els dominants i a hores d'ara el cel està força gris a moltes comarques. Ara bé, de moment de pluja no en tenim, o si més no, no són destacables perquè com a molt s'estan produint algunes gotes despistades al nord de Lleida. Sobretot, també estan començant a caure els primers flocs de neu a l'Alt Pirineu. Aquesta tarda sí que tindrem una mica més de sarau, amb algun xàfec més intens, però sempre local, sobretot al Prepirineu, des de la banda del Solsonès fins a la Garrotxa, aproximadament, i després, al llarg de la tarda i del vespre, algun xàfec també es produirà a gran part de Girona, sobretot al sud del Fluvià i també al nord barceloní, especialment fins al Besòs. En aquestes comarques del nord i de l'est del país tindrem una tarda una mica més regirada cap al sud, el que hi bufarà és el vent, sobretot al Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre, i una temperatura igualment sense grans canvis. Demà tornarà a fer un bon sol, però amb alguns núvols a la Catalunya central al matí. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats sabrem com afecten els plàstics als animals, però també als humans. Parlarem amb Lucía Garrido, responsable de Clínica i Rescat del CRAM. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista avui per analitzar els resultats de les eleccions a Alemanya i del reciclatge en la moda. A partir de les 5 coneixerem la castellarenca Ivette Clapés, estudiant de pilot a Suïssa. Continuarem amb Salut per explicar com cal cuidar la microbiota amb la nutricionista Cristina García. I acabarem amb Cultura i la sabadellenca Marta Orriols, que publica novel·la A l'altra banda de la por. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha fet un pas endavant en la millora de la mobilitat al barri de Can Palet de Vistalegre amb la conversió de la L12 en línia de bus regular. Aquesta línia va entrar en funcionament aquest dilluns i fins ara operava com a línia flex, però amb el nou servei oferirà horaris establerts i ampliats, millorant l'accessibilitat del veïnat. A partir d'ara, els residents podran utilitzar la L12 fins a les 20:50 hores els dies laborables, així com en horari de matí i tard dels dissabtes. A més, la línia prestarà servei en dues franges els diumenges, festius i durant el mes d'agost. A més, el consistori té previstes altres actuacions per al barri. Entre aquestes destaca el projecte de millora de les escales que connecten els carrers Estornell i Alosa. Aquesta actuació té com a objectiu augmentar la seguretat i millorar l'accessibilitat de la zona. L'Ajuntament també ha anunciat la remodelació de la pèrgola de la plaça de la Pau, situada davant del centre cívic. Els fonaments dels pilars ja s'han instal·lat i es preveu col·locar els ancoratges a la paret aquesta mateixa setmana, sempre que la climatologia ho permeti.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. La funerària Torre construirà un nou tanatori de gestió privada a Sabadell, concretament al barri de Gràcia, que tindrà 6.000 metres quadrats i entrarà en funcionament a finals del 2027. El conseller delegat de la funerària, Xavier Pons, ha donat més detalls de com serà el nou equipament.
Posem unes sales de cerimònies semblant a la que tenim, una més petita per cerimònies més petites, més, amb menys gent, i també proposarem fer una sala, diguem, a l'exterior per poder fer les cerimònies a l'estiu, com faig un temps, si les famílies ho desitgen.
Pel que fa a les sales de vetlla, n'hi haurà 10 com al tanatori de Sol i Padrís, però seran el doble de grans, amb lavabo i distribuïdes d'una manera més íntima i recollida per a les famílies. Tot plegat costarà 8 milions d'euros a l'empresa.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral, Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El mesclador de so cinematogràfic Marc Orts és el nou director artístic del Filmets Badalona Film Festival. El badaloní, guardonat amb 7 Premis Goya i 8 Premis Gaudí, enceta una nova etapa al capdavant del Festival de Curtmetratges de Referència Internacional. Expert en so, ha col·laborat amb prestigiosos directors de cinema com Almodóvar, Bayona, Balagueró i Amenábar, entre d'altres personalitats de renom del sector. Assegura que treballaran aquí per continuar garantint l'elevat nivell del festival i fins i tot millorar-lo. No obstant això, a hores d'ara, diu, està a l'expectativa.
Ara mateix no em poso fites, al final tot és possible en el món del cinema. El que sí que tinc clar és que el nivell que hi ha hagut sempre a Filmets és molt alt i el compromís és deixar-lo igual d'alt o millor. Intentar tindre un bon criteri perquè la selecció de pel·lícules sigui les millors, perquè Badalona quedi amb bon nom, perquè Filmets quedi amb bon nom, i al final és una responsabilitat representar tot això.
Horts pren el relleu d'Agustí Argelic, un dels impulsors de la recuperació del festival l'any 2021. Amb aquest nomenament, Filmets reforça el seu compromís amb l'excel·lència artística i tècnica, situant al capdavant del festival un professional de prestigi internacional amb una àmplia experiència en la indústria audiovisual.
Gràcies, Anna. Seguim encara al litoral, però ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Fins al proper mes de maig, l'Ajuntament del Prat plantarà més de 1.000 arbres al municipi. La campanya d'arbrat és enguany més intensa que en temporades anteriors, ja que les mesures decretades per la sequera dels darrers dos anys restringien el rec a usos exclusius de manteniment i de subsistència. La meitat dels arbres es plantaran al nucli urbà, on se substituiran d'altres de morts, i uns 600 aniran a la segona fase de l'Eixample Sud. Actualment, a la ciutat n'hi ha uns 7.000. D'altra banda, perquè l'arbrat urbà sigui més resistent a la sequera i al canvi climàtic, s'augmentarà la varietat d'espècies plantades. D'aquesta forma, es passaran de les 56 que hi havia el 2018 fins la 80.
Gràcies, Luis. I ara, de retorn al Vallès, ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Castellà participa del projecte El riu teixint fils de vida, una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental que té per objectiu la millora de la connectivitat del camí del riu Ripoll, la promoció de la mobilitat sostenible i la posada en valor del patrimoni cultural i natural vinculat a aquest entorn fluvial. El projecte, finançat per la Unió Europea a través dels plans de sostenibilitat turística de destinació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, preveu entre 2025 i 2026 diverses actuacions en uns 40 quilòmetres de camins que travessen 6 municipis, entre ells Castellà. A la vila, el projecte inclou les següents actuacions: l'adequació del traçat del camí del riu Ripoll al sector nord, l'arranjament del camí actual, la instal·lació d'un punt de recàrrega per a bicicletes elèctriques i la creació de visites virtuals i realitat augmentada.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Sant Cugat va tancar el quart trimestre de 2024 amb 3.100 empreses, 39 més que el primer trimestre de l'any. És el municipi del Vallès Occidental que més ha crescut en aquest sentit, per davant de Santa Perpètua de Mogoda amb 25 i Ullastrell amb 8, que són els dos següents municipis que han sumat més empreses durant l'any passat. Tot plegat en un context comarcal en què les dades s'han mantingut estables, amb una reducció d'empreses al Vallès de només el 0,15%, passant de les 25.406 del primer trimestre a les 25.369 en tancar l'any. Pel que fa a les ciutats veïnes, Terrassa i Cerdanyola n'han guanyat empreses, 5 i 7 respectivament, mentre que Rubí i Sabadell n'han perdut. Els municipis que perden més empreses respecte al primer trimestre de 2024 són Ripollet amb 18 pèrdues, Castellà del Vallès amb 17, Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Rubí amb 15 pèrdues cada una. Tenint en compte que al Vallès Occidental hi ha més de 25.000 empreses, la reducció d'aquest 2024 ha estat gairebé imperceptible, amb una diferència de només 37 empreses respecte al primer trimestre de l'any. Les dues cocapitals, Terrassa i Sabadell, es mantenen com els dos municipis on hi ha més empreses, amb 5.455 i 5.216 respectivament. Tancant el podi, es troba Sant Cugat, que torna a consolidar-se com un pol d'atracció empresarial amb 3.103 empreses. Les bones dades a nivell del nombre d'empreses també s'han traduït en un increment del nombre de treballadors durant el 2024. Per exemple, Sant Cugat va tancar l'any amb 58.290 salariats i 7.925 autònoms, unes xifres millors que les dels anteriors tres trimestres de l'any. De fet, la ciutat va tancar 2024 amb una taxa d'atur del 5,06%, una de les millors entre les ciutats de Catalunya. Per altra banda, al municipi es van signar 35.307 contractes durant el 2024, un 0,1% menys. Aquesta dada representa el 13,3% de tots els contractes que es van signar a la comarca durant l'any. Del total, però, un 56,6% van ser temporals. La xifra és força superior a la mitjana comarcal, que va ser de 32,2%.
Tarda, no et desconnectis. Connectar. Sabíeu que les tortugues marines tenen una UCI a Catalunya? El Centre de Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, compta amb aquest equipament a la seva seu al Prat de Llobregat. Moltes de les espècies ateses pateixen problemes derivats de la presència de plàstic al mar. Segons un estudi de 2023, més d'un 80% de les tortugues ateses pel CRAM contenien macroplàstics a les seves deposicions. Ens amplia aquesta informació Ivan Conde Pérez.
Bona tarda. Una problemàtica que afecta moltíssim a les tortugues marines, però que també, de manera més directa del que pensem, afecta la vida humana. Sobre la presència dels plàstics en les tortugues i tot el que suposa, parlem avui amb la Lucía Garrido, amb la responsable de clíniques d'aquí, del CRAM, al Prat de Llobregat. Lucía, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia. Encantada.
Explica'ns per què heu fet estudis anuals ja des de fa temps sobre precisament aquesta presència de macroplàstics en tortugues, que és molt majoritària, ¿no?
Sí, nosotros empezamos hace unos años a hacer este tipo de estudios, porque también había estudios a nivel europeo de diferentes centros, y el CRAM continúa haciéndolos porque, bueno, al final las tortugas, tenemos una alta tasa de tortugas marinas en recuperación, y aprovechar toda la información que estos animales nos pueden dar, creemos que es súper valioso para conocer el mar y sobre todo conocer cómo podemos mejorar para ver la calidad del mar, ¿no?, que vaya mejorando.
A l'any 2020, un 78% de les tortugues tenien presència de macroplàstics a les deposicions, en les analítiques que fèieu. El 2021 va augmentar un 80%, el 2022 un 92,6%, i aquest 2023 hi ha un 85%, però, bueno, en qualsevol cas, són xifres que us preocupen, són xifres molt altes, són xifres que són normals?
Claro, nosotros analizamos el plástico a nivel visual, entonces es lo que denominamos macroplásticos, que es el plástico mayor de 5 milímetros, y nos encontramos con que muchísimas tortugas defecan o plástico o tienen contenido plástico en el digestivo a la hora de hacer necropsia. Nos preocupan estas cifras porque realmente es más de la mitad de los pacientes que hay, y luego porque creemos que a nivel de microplásticos puede ser mucho mayor este número, que hay plásticos incluso que a lo mejor no se están expulsando por heces o que siguen en contenido digestivo, però que afecten a aquests individus.
Clar, teniu, suposo, llavors, no, la sensació de que microplàstics pot arribar fins i tot a ser un 100% de les tortugues que tinguin microplàstics?
Claro, no lo sabemos nunca, pero sí, podría ser un contenido bastante alto de microplásticos. Al final el plástico tiende a degradarse y nosotros no analizamos el contenido digestivo solo de los animales que han fallecido. Entonces, de hecho, nos hemos encontrado con necropsias que el animal no había expulsado plástico, pero sí que tenía contenido plástico en el digestivo a la hora de la necropsia.
Per la gent que no conegui el CRAM, que serà difícil, però segur que hi ha gent que encara no us coneix, explica sobretot què és, no?, i què fem amb les tortugues, perquè ara parlem, no?, d'analítiques de tortugues, però quin tipus de tortugues arriben aquí, quin és el seu procés, perquè això, entre moltes altres coses, és com un gran hospital, no?, de tortugues a nivell català.
Sí, el CRAM es, bueno, la Fundación por la Conservación y Recuperación de Animales Marinos. Nuestro paciente principal es la tortuga marina Careta Careta, que es la más abundante en el Mediterráneo. Y realmente, bueno, somos un hospital del mar en el sentido de que tenemos las tortugas, que son generalmente capturadas accidentalmente gracias a la colaboración con pescadores. Cuando capturan una tortuga, nos llaman a nosotros, nosotros la recogemos al animal, la traemos al centro y le hacemos las pruebas, que suelen ser radiografías y analíticas y diferentes estudios, dependiendo de cada individuo, y las tenemos en el centro hasta que se recuperan y las damos el alta y vuelven a su mar. Entonces, bueno, este año es verdad que hay algún otro paciente que no es Careta Careta, que también tenemos una tortuga verde, que es muy poquito habitual en el Mediterráneo, pero el más del 90% de pacientes es esta tortuga, mal llamada tortuga boba, que es tortuga Careta Careta, y que es un paciente espectacular para trabajar con ella.
De fet, no sé si, perquè això és entrevista a ràdio, però si sentiu una mica de remor d'aigua, el que sigui, és perquè estem literalment a la UCI, a la unitat de cuidats, de cures intensives d'aquí del CRAM. Lucía, explica'ns, perquè pot semblar molt evident, però quines són les principals afectacions a nivell de salut i de perill per la vida de les tortugues als plàstics que hi ha al mar?
Claro, los plásticos en general no suelen causar la muerte de los individuos, aunque sí que pueden hacerlo en el caso de obstrucciones, que este año de hecho hemos tenido un caso, pero sí que afectan a nivel de que si el animal tiene contenido plástico en digestivo, en algún tramo del digestivo, absorbe peor los nutrientes, puede enfermar, se inmunodeprime y puede causar problemas asociados. Pero es verdad que las tortugas marinas son unos animales altamente resistentes, pero también son unos animales que sí que consumen bastante cantidad de plástico porque no son muy selectivos a la hora de escoger el alimento.
com l'adquireixen? És a dir, se'l mengen, el poden, si són trossos molt petits, fins i tot arribar-los a respirar? Com acaben dins de l'estómac d'aquests animals?
Generalmente las tortugas marinas, no, al no tener dientes, tienen un pico. Lo que hacen ellas es que con el agua succionan el contenido y entonces eso lo retienen en el esófago, en unas espículas que retienen el contenido sólido y por la nariz eliminan el agua. Entonces este plástico, ellas al succionar el alimento, o bien lo confunden con alimento o bien es plástico que está también en esa agua que ellas están succionando y por eso lo adquieren. Luego, evidentemente, el plástico que está en superficie, ellas al subir al respirar, no es que lo ingieran, pero a lo mejor sí que pueden interaccionar, pero eso es más a la hora de los emmalles de estos animales.
Precisament, ara que parlaves d'aquestes emmalladures, hi ha molts diferents tipus de plàstic i en els vostres estudis parlàveu, no?, doncs d'això, d'aquestes malles, de filaments, de foam, i estàveu preocupats també per l'augment de les malles, no?, que han multiplicat la seva presència i que fins i tot també comentàveu que és d'aquelles que té una perillositat més gran i que ja he tingut casos, perdó, d'haver d'amputar, no?, extremitats, etc., per aquest tipus concret de plàstics, oi?
Sí, de hecho, bueno, cada año nos encontramos con animales enmallados, suele ser el verano la época más habitual, también es porque la gente está más en las playas y es más fácil vislumbrarlo y también por un tema de las corrientes marinas. Y es verdad que cada año acabamos realizando alguna amputación porque son enmalles que retienen la aleta del animal y necrosa esa aleta y al final, si la vascularización se ha perdido, es necesario la amputación. Para ellas es un hándicap, lo que sí que hago un inciso, que si la población se encuentra a cualquier animal enmallado, nunca retiren el enmalle, sino que llame al 112 para que tenga un acto el personal de cada localidad, en este caso si es de Cataluña es el CRAM, porque si retiramos ese enmalle y hay bacterias en la zona, dejamos pasar todas estas bacterias al torrente sanguíneo y puede causar una septicemia y la muerte del animal. Entonces, si es verano o bueno, en cualquier momento que nos encontremos a un animal marino y no sepamos qué hacer, hay que llamar siempre al 112.
Ja, això ja t'anava a preguntar, ja ho dius, sempre és el pla principal, no?, d'actuació, sigui una malla, sigui el que sigui, sigui fins i tot qualsevol tipus d'animal marí que ens trobem a la platja.
Sí, bueno, creo que en general, ¿no?, ante no saber qué hacer en una situación, el 112 es el número adecuado en España para resolver todas estas cuestiones.
Dels altres tipus de plàstics, ja tots els plàstics són dolents, però hi ha plàstics pitjors que altres, més preocupants, més nocius, o més o menys tots els plàstics són igual de perillosos?
Claro, los plásticos dependen también un poco de la dureza del plástico, porque hay plásticos, el más habitual es el tipo lámina, que es el tipo bolsa, que es verdad que no suele tener una dureza y lo suelen eliminar por heces, pero ya digo que justo este año hemos tenido una posible obstrucción por este plástico. Y luego hay plásticos que pueden dañar más el estómago y sobre todo el digestivo, el intestino de las tortugas marinas, como puede ser un plástico más industrial, que sea más tipo punzante, que puede causar hasta perforaciones. De hecho, tuvimos un caso en 2023 de un animal que tenía varias perforaciones en digestivo por unos tornillos de plástico que encontramos en su interior.
En aquests estudis també comenteu que no només parlem de tortugues, no?, sinó que prendre-li el pols una mica a l'estat de salut de les tortugues és conèixer l'estat de la mar, no?, de la diversitat i del bon moment de la mar i de la seva contaminació i que això també ens afecta directament a nosaltres. Com ens afecta allò de manera tan directa com indirecta?
Claro, las tortugas son unos muy buenos bioindicadores porque lo que comentábamos, que ingieren básicamente bastante, no son muy selectivas a la hora de la alimentación y aparte son animales muy longevos y que guardan en su contenido digestivo el plástico bastante tiempo, entonces nos sirven para conocer el estado marino y saber que están tan contaminadas con tema de plásticos nos indica que todos podemos estar bastante afectados, primero por una afectación directa que puede ser la ingestión del pescado que está en el mar. Si las tortugas están afectadas, indica que lo más probable es que también no sean las únicas especies marinas afectadas, y luego también porque si la contaminación en el mar está, nosotros la mayoría del oxígeno que respiramos también proviene del mar, de hecho más del 50% del oxígeno que se respira, y luego también que la afectación marina, si hay plásticos, es que afecta la cadena trófica de todos los organismos al final del planeta.
La tendència dels darrers mesos, darrers anys, és positiva, és negativa, és catastrofista, és esperançadora? Explica'ns una mica.
A ver, en el CRAM somos una fundación que es verdad que tenemos mucha esperanza, nos basamos principalmente en la educación como arma para mantener esta esperanza. Es verdad que la tendencia es más o menos similar a la del resto de los años, no estamos viendo ni un empeoramiento, ni un agravamiento, ni una mejoría especialmente alta. Sí que es cierto que pensar que aunque ahora las políticas del plástico y la conciencia social esté mejorando, claro, hay una huella ecológica importante en nivel del mar que va a tardar bastantes años en quitarse, pero yo personalmente sí que tengo bastante esperanza en las nuevas generaciones y que creo que cada día más la conciencia a nivel De aquí de Cataluña y de Europa en general está cambiando y los consumidores cada vez demandan más medidas restrictivas en el tema del uso del plástico y más conciencia a la hora de saber lo que nuestros actos están implicando.
Lucía, explica'ns una mica, ja que som precisament aquí, no? en la zona de cures intensives, com funciona el trànsit d'una tortuga, no? En el millor dels casos, que ve d'estar en una situació greu de salut, que us la trobeu o us fan la crida i la recolliu, a després tornar al mar, allò de si tot va perfecte i tot va bé, una mica quin és el camí que fa, quant temps triga, quins són els moments clau, els tractaments que reben.
Nosotros principalmente las tortugas no suelen llegar por captura accidental por interacción pesquera, entonces lo primero que hacemos en el centro es valorar radiológicamente si hay embolia gaseosa o no, que suele ser la patología asociada a esta captura accidental, que es unas burbujas de nitrógeno en los vasos. Si este animal tiene esta patología, tenemos una cámara hiperbárica en el centro donde metemos al animal y favorecemos la expulsión de este nitrógeno por vía respiratoria, y luego una vez están en la UCI, otras de las patologías más habituales que solemos tener es tanto problemas digestivos como problemas de pulmonía a nivel de pulmón. Una vez establecidos los tratamientos y si hay que dar antibióticos, dependiendo un poquito los animales, suelen tener una mejoría en una semana o dos semanas. Son animales que la verdad mejoran bastante rápido con los cuidados apropiados. Luego en el centro las mantenemos a una temperatura de 24 grados, que es la temperatura idónea para ellas, y les damos una comida bastante buena nutricionalmente para que mejoren, ¿no? Para que lo que queremos al final es que salgan con la mayor cantidad de recursos al mar. Y en aproximadamente un mes y medio, dos meses, estos animales se pueden volver a liberar y vuelven a tener bastante probabilidad de supervivencia y de volverse a enfrentar al medio marino, que no siempre es fácil la vida en el mundo salvaje.
Clar, al final les diferències amb els humans són molt grans, no? I molt evidents, però des de començant en que la gent no se'ls imagini, no? Evidentment ni en lliteres ni res, sinó que tenen doncs, aquestes grans quantitats d'aigua, m'imagino que és perquè han de moure sí o sí, no? Fins i tot si no es troben bé, que no poden estar retingudes.
Sí, cuando llegan la primera noche sí que se mantienen en seco, porque es un animal que está debilitado, y como llegan de noche las mantenemos en seco con una temperatura adecuada, porque además suelen llegar bastante frías y tenemos que ir subiendo la temperatura progresivamente, porque los reptiles no son capaces de regular su temperatura, sino la regulan a través del medio ambiente en el que están, y luego siempre están en agua, porque al final son animales marinos y el estar en seco les produce más estrés y problemas asociados. Entonces sí que cuando están en la UCI tienen unos tanques reducidos con un agua que se cambia diariamente y una temperatura que va asociada a cada animal, y luego si tienen que estar más tiempo pasan a los tanques de recuperación, que tienen mayor espacio, pueden muscular mejor y adecuarse mejor si llevan ya mucho tiempo para luego la libertad.
I feu guàrdies, hi ha torns? Hi ha allò de sempre hi ha alguna persona 24/7 pendent?
Generalmente, en el caso de las tortugas marinas, salvo un caso muy crítico, no estamos en el centro. Sí que tenemos guardias y estamos 365 días al año, 24 horas disponibles para cualquier animal vivo que necesite la asistencia, sobre todo en cetáceos y en las mobranquios hacemos asistencia en playa, in situ, y en tortugas marinas las recogemos y las traemos al centro, pero salvo algún caso en concreto y en época de nidos, que todos ocurren principalmente de noche, no mantenemos a nadie aquí en el centro de noche, pero sí que estamos desde las 7:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde en horario continuados aquí en el centro.
Parlaves de la vessant educativa, no? Que és una dels eixos més importants del CRAM. Les persones que us dediqueu, no? També més a la vessant mèdica, com veieu tot això, no? Totes aquestes activitats que fa el CRAM, també en formeu part de la, no? de l'equip mèdic, que és una d'aquelles coses que també us agrada, perquè es poden fer moltes visites al CRAM, després sí que hi ha zones, no? Una miqueta més delicades o més reservades, que potser no es poden entrar directament, però com s'aúna aquesta vessant científica i aquesta vessant educativa, tenint en compte que al final, com dius, no, l'activitat no para i els animals han de ser atesos, etc.
Claro, el CRAM se fundamenta en tres pilares, que es el pilar de clínica y rescate, el pilar de investigación y luego el pilar de educación. Realmente trabajamos juntos de la mano todos, porque el CRAM no existiría sin ninguno de esos tres pilares. La base educativa es importantísima y los compañeros de educación hacen un gran trabajo. Cada día hay visitas y pueden pasar por todas estas zonas, pero lo hacen desde un modo externo para para no molestar a los pacientes. Nosotros en el día a día realmente interiorizamos el tema de las visitas. Si hay algún animal, por ejemplo, que no puede estresarse, sí que está en un acceso más restringido y por ese animal no pasan las visitas para que no oiga ruidos ni esté tan expuesto. Y realmente luego el equipo de clínica sí que hace casos, hace cursos anuales más especializados en diferentes animales, dedicado a un público un poco que busque más una especialización, no un público tan, al final, tan más infantil, ¿no?, o más de colegio, sino un público un poquito más universitario o de personas con más curiosidad. Así que animo a cualquier persona que tenga curiosidad en aprender más sobre estos animales que venga a los cursos del CRAN, y luego las visitas los fines de semana está abierto al público en general, y realmente es un día muy, muy especial porque se hacen visitas tanto para los pequeños como luego las familias, y casi todo el mundo sale encantado, ¿no?, de conocer el centro y de conocer la labor que se realiza aquí.
Perquè està, de vegades, no?, sovint ho enfoquem molt als nens, a la gent més jove. Tu on creus que és més necessari, també? Perquè realment creus que la gent adulta està conscienciada o sempre s'acaba enfocant més a la gent jove perquè és, no?, el futur i qui potser és qui tindrà un paper més important d'aquí a 10 o 20 anys?
Claro, yo creo que las nuevas generaciones cada vez estamos más concienciadas, pero es verdad que también los niños primero son el futuro y luego ellos mismos ayudan a concienciar a los padres. A veces, ¿no?, son los propios niños los que dicen, pues mi papá no recicla en casa. Entonces luego llega a casa y me han explicado en el cole o en el CRAN o donde sea que es importante hacer esto y el motivo. Y muchas familias cambian su modus operandi habitual porque los niños lo han visto, lo han aprendido y lo enfocan de una manera. Entonces creo que es fundamental en todos, pero justo las nuevas generaciones, los niños, son unas personas mucho más convencidas a la hora de amar el planeta y que no tienen tantas excusas, ¿no?, que ponerse a la hora de cuidar el planeta Tierra.
Doncs, Lucía, moltíssimes gràcies. Estarem atents a veure si en propers estudis les xifres són millors i gràcies per acompanyar-nos aquesta estona al CRAM.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passa un minut i mig de 4:45 de la tarda. Obrim aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb el Francesc Ribot, que és exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. El tenim a Badalona. Francesc, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Saludem també a la Míriam Ucendo, que és mestra i activista, com és habitual, des de Sabadell. Míriam, bona tarda.
Molt bona tarda.
I el Juan Merino, jubilat i activista, aquí al meu costat a l'estudi a Sant Cugat. Juan, bona tarda.
Bona tarda.
Molt bé, doncs anem a parlar. Avui és el primer dia que obrim amb la tertúlia generalista i anem a fer doncs una miqueta d'anàlisi, segon el vostre punt de vista, sobre els resultats d'aquestes eleccions a Alemanya, que han guanyat els conservadors de la CDU, i on l'extrema dreta ha doblat els seus resultats. Per tant, el que ja es preveia, no hi ha hagut sorpreses, però potser podem comentar alguns aspectes, com, per exemple, el tema de la participació. Un 83%, el que suposa un increment de 7 punts respecte de la participació dels últims comicis. Clar, aquí quan parlem de participació i que normalment costa, no?, que la gent vagi a votar, parlem de desafecció, de la poca confiança que hi ha en els partits. Alemanya no està precisament en un bon moment i en canvi també podríem parlar de desafecció. Quina diferència hi ha? Com és que hi ha una tan alta participació? No sé si vosaltres us heu plantejat aquesta qüestió. Vols començar, Francesc?
Bé, com vulgueu. Dic, a veure, jo crec que el motiu d'aquest increment de la participació no se li escapa a ningú. O sigui, la gent es reacciona i es mobilitza quan creu que hi ha un perill, o bé pel seu estatus, o bé per les seves llibertats, o bé per la seva manera de viure. I ningú se li escapava que si la ultradreta seguia aquest creixement, podia trontollar tot el que és l'esquema de l'estat de benestar, tot l'esquema del que representa el repartiment de poders, i a més amb Rússia tocant a la porta, i on veien diversos partits amb els quals eren clarament putinistes, i Elon Musk per l'altra banda fent propaganda per l'alternativa per Alemanya, doncs una part de la població es va mobilitzar i es va anar a votar. Pensa que, per exemple, que els resultats electorals tots són, a la que facin anàlisis, tots són clars i ombres. Per exemple, una dada destacable és, per exemple, és de que el primer partit de la gent jove de menys de 25 anys no ha sigut ni l'SPD, ni l'AFD, ni la CDU. Ah, ha sigut el Die Linke, o sigui, la llista d'esquerres, no? Després també els verds, tot i que han baixat, han mantingut un bon resultat, i després que, com passa a tota Europa, joves i dones es mobilitzen més davant de l'ascens de l'extrema dreta, no? Per tant, escolta, tant de bo hi hagi més joves que es mobilitzin, i tant de bo també en el nostre país dones i joves vegin el perill que representa l'ascens de l'extrema dreta.
Quina lectura fas tu, Juan?
Està bé, perquè la qüestió de la joventut està molt bé, i sobretot que sempre les dones passen per davant nostre, perquè les dones en esta banda de 14, fins als 25 anys, pues han votat més que s'han mobilitzat més que els joves. Bé, aquí la situació que jo veig és que el problema, com ho diu el francès, no tant Rússia, sinó Amèrica, l'Elon Musk. Jo penso que s'ha mobilitzat Elon Musk més gent de l'esquerra que la dreta. Penso, crec que la cosa va per aquí. Ara hay que mirar també que, fixar-ho que tot el que és on ha guanyat l'extrema dreta ha sigut tota l'Alemanya de l'Est, no? L'antiga Alemanya de l'Est, donde precisament el Dinken, el partit d'izquierda, ha quedat segon, i en Berlín ha guanyat. Són coses que, jo espero que abans de tot comence ja. Diuen que en dos meses estaran ja tot fet i ara un nou govern. I jo espero que hi hagi una proposta per part del MES que sigui més constructiva de la que havia ara. I que la dreta no crec que... suposo que aquest pot ser el seu sostre.
Sí que és veritat que aquest tema que comenteu de que les dones i els joves sempre tirem més cap a l'esquerra, el problema de l'estat espanyol és que en les dones sí que s'està veient clarament un gir a l'esquerra, però en canvi els joves homes estan anant cap a l'extrema dreta.
I
és algo que cap a l'extrema dreta, que no és només cap a la dreta, no? Llavors, no només cap a l'extrema dreta a nivell de liberalisme econòmic, de racisme, de polítiques molt bèsties a nivell de migració, sinó cap a una misogínia claríssima i que està dia a dia davant dels seus ulls a xarxes socials. Llavors, a mi em fa molta por, no?, aquest gir que pot haver-hi aquí a Espanya. I una altra diferència que veig amb l'estat espanyol és que el CDU té molt clar que no vol pactar amb l'extrema dreta. En canvi, aquí sembla que es van fent petonets cap a un costat, cap a l'altre, ara al front, ara no vull... No sé, estan jugant Vox i el PP i d'altres partits, no?, com pot ser Junts, etc., doncs d'altres partits més autonòmics. Doncs els hi juguen, els hi estan jugant el joc a Vox, si els interessa. En canvi, allà és algo que espero que segueixin mantenint ferms davant d'aquesta possible coalició amb l'extrema dreta. I malgrat tot aquest suport internacional que ha tingut per part de Milei, de Trump i de tota aquesta gentussa, doncs s'ha quedat en segon lloc. Evidentment, ha doblat els resultats, que és molt, però em quedo amb el que ha doblat els resultats també Die Linke, no? No sé, crec que és una sorpresa que potser no s'esperaven. I això sobretot crec que Alemanya és el motor econòmic d'Europa i que no es pot deixar manipular per aquestes polítiques internacionals que està posant sobre la taula el senyor Trump, per dir-li d'una manera.
El problema són les hores baixes en què es troba, sobretot, la seva economia. I precisament per aquesta situació, el que us volia preguntar és de quina manera pot afectar aquesta nova Alemanya, aquesta nova composició, de quina manera pot afectar les polítiques europees?
Bueno, yo pienso que lo primero que tienen que hacer es recuperar la Alemania de l'est, ¿no? O sea, aquí hay un problema donde han guanyado, donde ha guanyado la extrema dreta, el problema ve encara desde que se va a unificar. Desde que se va a unificar la Alemania, això no anava bé. Aquella gent se sent descontenta, aquella gent no està se sent ciutadà de segona allà en Alemanya. Han hagut molts problemes. Bueno, no hi ha gent que arriben als cargues de polítics, a part de la Merkel, que va sortir d'allà també, però no hi ha gent que surti d'allà. Tenen una tasa juvenil de paro molt gran, tenen la mateixa problema de la vivienda. Luego después han tenido un problema desde el 2015 cuando vienen los sirianos, muy con la inmigración. Yo pienso que lo primero que Alemania debía hacer era precisamente recuperar y adaptar lo que puje toda esta zona a un nivel que dejen de jugar ya la extrema derecha ya. Si no, malamente,
Jo, quan parlaves ara de diferències o intentàvem fer un paral·lelisme entre Alemanya i l'estat espanyol, hi ha un per l'ascens de l'extrema dreta o per la fermesa dels partits de dreta que hi ha en Alemanya en referent al feixisme, al nazisme i que tenen clar que no es pot pactar amb l'extrema dreta, és de que mentre que Alemanya es va fer una transició, la memòria històrica s'ha mantingut i les noves generacions han conegut els horrors de la guerra i no s'ha amagat el que van fer els nazis a Alemanya, a l'estat espanyol ha passat just al contrari. La memòria històrica, pràcticament encara avui en dia, 40, més de 40 anys després, encara s'està reivindicant, i hi ha generació de joves que no saben realment el que va fer el feixisme, les ferides del feixisme al nostre estat, no? I per tant, i després també que la dreta espanyola no deixa de ser hereva quasi no només biològica, sinó a més a més com a partits, de l'altra dreta que havia provocat en el seu moment el cop d'estat, no? Això són les diferències. Té d'acord amb bona part el company quan parla de que la gran part dels vots que ha obtingut l'extrema dreta ha sigut molts a l'antiga Alemanya de l'Est. Tot i que realment la inversió que ha fet el que era l'Alemanya Federal, el govern alemany a l'Alemanya de l'Est, ha sigut molt forta, però és clar, el nivell de preparació, el nivell industrial que havia no es poden resoldre ni en dos ni en tres dècades, no? I el sentiment d'abandonament que ell també esmentava és cert, la gent se sent abandonada, són els últims de l'escalafó, i aleshores quan això es barreja amb la immigració, una immigració que veuen que accedeixen amb uns serveis, perquè amb els serveis públics s'accedeix per renta i no pas per origen, doncs es veuen desplaçats, i això és el caldo de cultiu de l'extrema dreta, i allà ha penetrat molt.
Sí, bueno... Sí, mira.
No.
Perdó. Doncs sí, no, totalment d'acord amb el tema de la memòria històrica, no? Que aquí és una assignatura pendent. Jo l'altre dia en vam parlar també, no sé de quin tema era concretament, però que com a mestra és una tasca que és que penso que tenim molt oblidada. O sigui, jo a nivell individual, perquè és algo que em remou molt, però sí que és veritat que en els currículums, ja no et parlo ja ni de primària, a secundària, com a mínim, és que es passa per sobre, no? I es passa per sobre com si t'estiguessin explicant, doncs, quin és el funcionament de... doncs d'un congrés, no? Sense posar-hi cap motivació allà o realment doncs explicar què va passar, no? I realment qui va fer aquestes barbaritats. I la veritat és que es passa molt, molt per sobre. I per això m'ha sorprès més aquesta doblada de l'ADF, perquè allà jo considerava que hi havia, allà FD, perdó, que hi ha una memòria històrica molt més ferma que aquí, i la veritat és que m'ha caigut una mica el mite que jo tenia sobre els alemanys en aquest sentit més històric. I a nivell econòmic també es pot fer molt paral·lelisme, no?, en els barris més d'extraradi, els barris més pobres que tenim aquí a Barcelona, jo parlo ja concretament de Sabadell, quan hi ha les votacions ja locals, veus que justament on hi ha un vot a l'alça d'extrema dreta és en aquells barris on hi ha més pobresa.
Sí, mira, ara que està de moda el 47, no? Que sí. Ha sortit de Torre Baró, que han hagut molts 47, no era aquest sol, no?
Tenim clar, i no anava a nivell individual. S'han oblidat d'explicar quin context històric.
No, ja s'està explicant, hi ha gent que s'està enterant, sí, no?
Perquè... Sí, però clar, això ho ha demostrat la pel·lícula d'on ve, aquell sí. Home no era una idea, no era un heroi sol, i això l'extrema dreta ho té molt, no? Sí, que és sí. Molt més fàcil identificar un heroi individual amb un discurs fàcil i senzill que posar-te a plantejar-te tot el que vol dir un 47, sí. No?
Jo precisament he tingut algunes corredisses amb la policia, amb la Maruja Ruiz, en aquest temps, en Nou Barri, que jo estava per allà, o sea, i aquesta cosa, los que vivien allà la saben, no? Però el que iba a dir, o sigui, fixa't que ahir va ser, no me recordo si ha sido avui o ahir, encara estan en el barranco de Iznar. Están en el barranco de Iznar, sacan los cadáveres de los restos de la gente allá y encara quedan y se están morint los fills d'aquella gent. Se están morint, si los nens no agafan la mà aquesta per continuar endavant, això se taparà tot. I guanyarà sempre la dreta.
O sigui, que ens quedem sense memòria històrica.
Ens quedem sense memòria històrica.
Ai, no interessa. No. I el tràfic d'informació que està fent la dreta a TikTok, Instagram i tal, ja és una borrada absoluta. O sigui, avui m'han enviat un vídeo que deia, la Yolanda Díaz deia una frase i llavors el tio aquest, perquè no té una altra, no sé ni com es deia, t'estava explicant una barbaritat i una falsedat sobre que allò que estava dient era una ajuda directa als migrants, quan no era ni d'aquest any. El vídeo. Yeah. I allò s'està menjant
la gent.
Mm-hmm.
Ja que heu esmentat el 47, com a ciutadà de Badalona, també vull fer un record històric amb un altre 47, que era el que es va produir a Badalona. Fa 40 anys just, les homes i dones i veïns del barri de Pomar de Badalona mm-hmm. van segrestar 14 autobusos durant tot el dia, mm-hmm. se'ls van endur fins al seu barri de Pomar i d'allà no es van bellugar fins que no van aconseguir el compromís de que el bus arribessi al barri a totes hores. No? Realment, la història és molt important explicar-la a les escoles. I mm-hmm. dintre del currículum, la història, quan l'arrels amb el teu entorn, ho entens, i entens el que és els barris obrers, els problemes que han tingut, sí. Quan els barris no tenien ni clavegueram, ni escoles, ni parlar-ne, no? Mm-hmm. Però costava arribar la llum, els carrers no estaven fets, o sigui, l'herència que havien rebut de la dictadura i del franquisme era un país totalment desestructurat sí. I uns barris totalment desfets.
Per cert que el barri de Pomar continua en peu de guerra, eh? Perquè ara tenen un problema molt gros allà con el alcalde, no?
Bueno, el problema és que quan tu governes has de tenir molt clar que governes pels veïns i que has de comptar amb els veïns. I aquí sembla que no és exactament això. O sigui, es fa un projecte d'esquenes als veïns i, lògicament, quan tu informes als veïns del que se li ve al damunt, aleshores els veïns reaccionen. I jo me n'alegro que encara tingui el teixit viu suficientment força com per reaccionar.
Bueno, pues aquest és el caldo de cultiu de l'extrema dreta.
Deixeu una última qüestió, una reflexió, a veure si podem anar ràpid i canviem de tema. Quin paper li queda ara a l'últim moicà, que és Pedro Sánchez, en aquesta Europa de dretes?
Bueno, cantar-li la cançó del Duodinàmic, no?
Resistiré.
Bueno, después de las últimas, después de las últimas noticias que tenen de los acords que han arribat ja con Junts i con Esquerra, bueno, pues al menos sembla que estaré tranquil fins al término de la legislatura, ¿no?
Jo diria que estarem tranquils fins abans de les vacances i poc més, no?
També. Ja sortirà, una altra.
El Pedro Sánchez, clar, és com tot. Un color, quan el fiques al costat d'un altre, destaca més, no? Uh-huh. I el Pedro Sánchez pot destacar com el president més d'esquerres que hi ha a Europa, però bé... És d'esquerres, molt moderat. Bueno, jo no volia ser tan directe, no? Però bueno, veient lo que hi ha a Europa, pues mira,
jo a nivell d'Espanya, a nivell de Catalunya ja és que em surten les llàgrimes però a bots i barrals.
Sí, però bueno, tenim que recordar que, ostres, hasta el Guardian, aquest diari de d'Inglaterra, no? Posant a Espanya molt alt, eh? O sea, que som la ja... Nosaltres sí que som els últims resistents en economia i en tot, ara. Eh? Perquè s'ha pujat i s'ha aguantat molt bé. S'ha pujat un 3% i hi ha països que no han arribat, ni ha arribat a França, ni a Alemanya, ni a Itàlia. I bueno, alguna cosa estarà fent bé per un altre costat, no?
Vull dir que... Bé, una de les explicacions del creixement econòmic és el creixement demogràfic, no en tant a població autòctona, sinó a la migració que ha arribat.
Bueno, la immigració. Sí, clar. Les 2 milions de migrants que han vingut.
Sí. Clar, o sigui, tot això genera activitat econòmica, no?
Sí, i a veure quin paper acaba de fer també amb tot el tema d'Ucraïna, perquè, clar, això és otro temazo a nivell europeu, que estem aquí, bueno, estem aguantant d'un lloc i de l'altre.
L'escissió que va haver-hi de Die Linken era un grup d'esquerres que era proputinista. I afortunadament s'ha quedat a unes dècimes entre el Bundestag. Si no haguessin tingut un altre problema, perquè com a mínim ara les esquerres parlaran molt clarament i es posicionaran clarament a favor d'Ucraïna. Ja veurem què fan la resta d'Europa.
Doncs ja veurem, a veure al final sí, si faran una gran coalició, si acaben no pactant com diuen Frederic Merz amb l'altra dreta, que és el que ja va avançar, molt abans de les eleccions.
Sí, a veure ara.
I ens n'anem a un altre tema, el reciclatge de la moda. Estem parlant del segon sector que més contamina i sembla que ara les empreses hauran de pagar una taxa que inevitablement s'haurà de traslladar al consumidor. O sigui que acabarem pagant per aquesta febre, aquesta cultura del consum que tenim en el sector del tèxtil. Perquè ja no és que ja estem instal·lats en una fast fashion. O sigui, diuen els experts que estem en una ultra fast fashion. O sigui, més ràpid encara. El consum de tèxtil, és a dir, de peces de roba, és de pràcticament usar i llançar. No sé com veieu vosaltres, si som molt conscients d'aquesta situació, d'aquesta necessitat, doncs, de consumir com a consumidors, per exemple, d'una altra manera.
Home, jo primer, en tot cas, jo l'afirmació que has fet inicialment, que és certa, és a dir, que aquest impost que fixi Europa quan la fixi, que no serà ara, sinó que trigarà més a més 2 o 3 anys en fer-se efectiu, etcètera, l'acabarem pagant als ciutadans. Però és que no té per què ser així. L'impost de les energètiques no l'haguessin tingut que pagar els ciutadans. L'impost de la banca no l'haguessin tingut que pagar els ciutadans. Aquests impostos es fixen perquè del marge que tenen aquestes empreses, que és enorme, assumeixin i paguin. I qui paga contamina, no passa el que rep, no? Dit això, jo personalment dic que jo estic a la mitjana del que diu que s'hauria de fer, que és 5 peces a l'any, i d'allà no em va llogar gaire, però quan he estat mirant, em veu passar a l'hora del dia d'aquest sí. programa, em vaig quedar esfereït. O sigui, que la gent jove compri 50, 60 peces de roba a l'any, És que no tenen temps de gastar-les.
Sí, sí.
Ni
que la gastem.
No l'entenc.
Sí que la gastem, sí, diu la Míriam. La Míriam diu que sí. Bueno, jo
vull demanar perdó al planeta perquè amb altres coses, no? Però amb això, fins fa uns 6-8 anys que vaig fer una reflexió i vaig frenar bastant en sec, i la veritat és que la meva relació amb el consum de la roba ha canviat, per sort, moltíssim. I intento, doncs, fer també, quan compro, doncs, que sigui més o menys sostenible, que sigui de segona mà, que sigui d'alguna persona més artesana, més propera a quilòmetre zero, no? Però, ostres, jo sóc sincera i jo comprava roba cada setmana. I cada setmana, no cada mes. Jo vaig tenir una època que, barateta, però abans de totes aquestes marques de Shein i tot això, o sigui, quan eren a la botiga, però sí que grans magatzems, etc. I la veritat és que vaig fer-me un replantejament, i quan després de fer-me'n em vaig adonar tot el que significava això, en la que hi ha liada a Àfrica amb la roba de segona mà, que això
sí,
és una...
Sí, hi ha un mercadeig, un mercadeig.
Per fer un podcast sencer sobre només aquest tema, et vaig dir, uau, o sigui, sort que he reflexionat, perquè és que estava... Bueno, però estic d'acord totalment en que crec que han de ser les empreses qui han de fer-se responsables d'aquestes despeses. És com amb el plàstic, ara vas a comprar no sé què i si és de plàstic et cobren 10 cèntims més. Posa-m'ho de cartró, jo no t'ho he demanat de plàstic, és que no em dones una altra opció tampoc com a consumidora. Llavors penso que hi ha certes coses que sí que s'haurien de, doncs, de responsabilitzar les empreses o com a mínim donar alternatives. Que el consumidor prefereix allò que contamina més, que ho pagui.
Correcte. Home, jo, la veritat, jo no he sigut mai... Jo soy la roba que me compro, o sigui, jo l'estiro al màxim. O sigui, l'agafo carinyo.
Llarga vida, no?
Sí, llarga vida. Sí, l'agafo carinyo i ostres, me costa molt. Sí. Si jo me trobo a gust amb aquesta roba, jo sigo. O sigui, no tinc problema. Lògicament, quan tinc que anar a algun sarau o alguna cosa, pues ja tinc que comprar roba nova, no? Però, bueno, no sigo en aquest sentit, no estirar més el braç que la màniga, no? I ara, pues ara estic aprofitant una altra cosa. Allà a la Floresta tenim el Rubé, que és roba de segona mà, però bona, o sigui, que no me cal utilitzar una vegada o dues, eh? Oye, jo passo per allà. És inclús per les obretes que fem de teatre i això, la roba l'agafo d'allà i sí, no tinc per què comprar-me més roba. Jo penso que tots tenien que ser conscients de lo que està, de com està ara mateix la situació aquesta. Ara, això sí, jo penso que són ells, los empresaris, sí, los que tienen que pagar aquesta factura, no la tenen que cargar a nosaltres.
Perquè al final repercute a nosaltres. Jo no la llenço, tinc molta.
Al final repercute a nosaltres tot.
O sigui que has de tenir armaris per a un tren, no, Míriam?
Sí, tinc una habitació que és per la roba. I mira que he fet moltes donacions, bueno, he tingut una, com us deia, un replantejament amb la meva relació, bueno, amb la roba.
Sí. Clar, però, és que recicla, sí, molt poc, eh?
Molta, sí. Ja, és que és això, i costa, bueno, molt. Aquí a Sabell hi ha Roba Amiga, que és una associació, doncs, sí, que fa com, ho tria, no?, i fa com el que es pot reaprofitar, el que és per... es pot reciclar el fil o la llana o el material que sigui, i la que poden com transformar, no?, aquella peça. I, bueno, hi ha alternatives i hi ha entitats que s'estan preocupant per això, però anem tardíssim i bueno, hi ha illes de roba per tot el món.
Vinga, Francesc.
El que passa, que haurem de vigilar molt perquè, per exemple, aquesta nova taxa que s'ha d'implementar haurà de servir perquè es reculli aquesta roba, es recicli, però jo ja he sentit parlar amb alguns industrials de Catalunya de que es agafaran la roba, la desfaran, la ficaran en fils, en cadascuna segons el tipus de roba que té, sí, per després portar-la al tercer món, on allà faran nova roba, també amb uns preus de cost més baratos, no? Al qual estem reproduint d'una altra manera el sistema que ha resultat fallit, no? Per la qual, molt en compte, no? Abans, quan érem petitonets, jo me recordo que la roba es feia servir primer d'un germà amb un altre, amb un cosí, sí, o amb un veí.
Lo mateix
després,
que
els llibres. Exactament. Després, quan es vam fer grans, aquesta roba la portàvem a la parròquia. Després van passar uns quants anys i ara amb aquests magatzems, amb aquests que hi ha als carrers, de Roba Amiga, que sabem on acaba moltes vegades, no?
Clar.
I ara la revolució que la companya també ha esmentat...
Que tanquem, Francesc.
I és anar a comprar roba de segona mà i cuidem una mica més el medi ambient perquè és el que deixem pel futur.
És el que, exacte, hem de fer. Hem de ser sostenibles. Míriam, Juan, Francesc, moltíssimes gràcies. Que vagi bé la tarda.
A vosaltres.
Bona tarda.
Adéu-siau.
Bona tarda.
Adéu.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.